Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Consell de Seguretat de l'ONU ha aprovat aquesta nit la primera resolució sobre la guerra a l'Orient Mitjà des que va esclatar el conflicte fa 11 dies. És un text presentat per Bahrein, un dels països bombardejats per Teheran, que condemna els atacs de l'Iran contra els països del Golf, però, en canvi, ni tan sols menciona l'ofensiva militar dels Estats Units i Israel. L'ambaixador de l'Iran a l'ONU ho considera una injustícia flagrant.
L'adopció d'aquesta resolució és un greu revés per a la credibilitat del Consell de Seguretat i deixarà un atac en el seu historial. L'aprovació del text representa un mal ús flagrant del mandat del Consell perquè només pretén beneficiar les agendes polítiques de certs membres, els estats responsables de la brutal guerra d'agressió contra el meu país.
A la mateixa sessió del Consell de Seguretat, els Estats Units han vetat una resolució presentada per Rússia en la qual es demanava aturar els atacs de totes les parts. Aquesta nit, dos vaixells petroliers iraquians han estat atacats i els 25 membres de les seves tripulacions han pogut ser rescatats abans de morir per les flames. Al port de Salalah, a Oman, un atac amb drons ha provocat un gran incendi aquesta nit en afectar tancs de combustible. Tot plegat passa després que aquest dimecres l'Iran ha atacat per primer cop vaixells mercants a l'estret d'Hormuz, dos a les costes dels Emirats Àrabs Units i un altre davant d'Oman. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
L'Agència Internacional de l'Energia acorda la mobilització de reserves estratègiques de petroli més gran de la història per afrontar l'escalada de cru dels preus del cru provocada per la guerra a l'Iran. L'operació no aconsegueix fer baixar el preu del petroli que repunta després dels atacs a vaixells mercants a l'estret d'Hormuz.
Salvador Illa convoca aquest divendres els partits del Parlament per abordar una resposta a les repercussions econòmiques del conflicte a l'Orient Mitjà. Mentrestant, el govern assegura que no retirarà els pressupostos abans de la votació del dia 20, malgrat la negativa d'Esquerra, que insisteix que no sucumbirà a la pressió de l'executiu.
Detectat el primer positiu de pesta porcina al terme municipal de Barcelona. Això obligarà a tancar, a partir d'aquest dijous, l'accés de tot el parc natural de Collserola. Ja són 19 els municipis amb restriccions al medi natural.
Glovo anuncia un expedient de regulació, un ERO, que afectarà 750 repartidors de 60 ciutats de tot l'estat espanyol, entre les quals algunes de catalanes. S'investiguen les circumstàncies que han provocat l'explosió durant un experiment al pati d'una escola Porqueres, al Pla de l'Estany. Dos dels tres menors ferits amb cremades a diverses parts del cos i ja els han donat d'alta aquesta tarda.
L'altre continua ingressat a la Vall d'Hebron, també pendent de rebre l'alta. Part de la classe de quart de primària feia un experiment de química al pati de l'escola L'Entorn i quan s'ha produït una deflagració. Francesc Castanyer, alcalde de Porqueres.
És un experiment que ja s'havia fet altres vegades, no sabem exactament els motius que han provocat doncs, aquesta inestabilitat, però en qualsevol cas sí, formava part doncs, del currículum, de les activitats i res extraordinari. Ha estat un accident.
Els primers a rebre l'alta mèdica han estat un nen i una nena de 9 anys. Aquí el SEM ha traslladat en ambulància als hospitals Josep Trueta i Vall d'Hebron. El nen estava en estat lleu i la nena més greu. El tercer menor l'han traslladat en helicòpter medicalitzat i ja es troba en estat menys greu.
Esports, el Real Madrid s'ha imposat per 3-0 a Manchester City a l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions de Futbol. També jugats PSG 5, Chelsea 2, Bodo Glimt 3, Sporting de Portugal 0 i Bayer Leverkusen 1, Arsenal 1.
El Barça ha quedat descartat que Eric García tingui cap lesió i podrà estar ja disponible aquest diumenge contra el Sevilla.
En clau electoral blaugrana, Víctor Font qualifica el segon mandat de Joan Laporta com el pitjor de la història del club en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio. Marc Siria, per la seva banda, continua la via dels recursos després que la Junta Electoral del Barça li invalidés el 21% de les firmes de suport.
Aquest dijous, Badalona-Barça, anada de les semifinals de la Copa Femenina de Futbol. Aquest dimecres s'ha disputat l'anada de la primera semifinal. Amb aquest resultat, Atlètic de Madrid 1, Tenerife 0.
I a la Lliga de Campions d'handbol, Barça 47, Pellister 27, amb els blaugranes que certifiquen el primer lloc de grup.
Fins aquí les notícies.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt amb aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Matinada i 7 minuts, segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474. Va, que tenim respostes de coses que ens han dit avui a la primera hora. Per exemple, la Pilar, des de Lloret. Bona nit, Pilar.
Hola, bona nit.
Què tal, Pilar? Que tens una resposta per algú que ens ha consultat abans, eh?
Sí, hi ha hagut una senyora que ha dit... Bueno, és que no ho he sentit bé perquè era el moment que jo venia a dormir, però he sentit que deia alguna dels cigrons que s'havien de posar en bicarbonat i tot això.
Sí, sí.
I sí, es veu que és veritat. Però si aneu a Caldes de Malavella a buscar aigua, en 20 minuts teniu els cigrons cuits.
Què m'estàs dient?
Sí, sí, de veritat, de segur, eh? Perquè jo abans hi anava, perquè quan estava el meu marit, anàvem a Caldes, agafàvem l'aigua... Arribaves a casa, els cigrons d'aquests secs, ni posats en remull, ni res, posaves els cigrons, 20-25 minuts, cuits.
De veritat?
Perquè
triguen molt més,
però
no?
Però l'aigua de Caldes de Malavella, eh?
Ja, ja.
Les altres aigües no,
no ho sé. No, les altres aigües no. En 20 minuts tens els cigrons amb l'aigua?
En 20 minuts, sí, agafàvem aigua d'aquella calenta, surt de la font,
sí.
Arribàvem a casa, l'aigua clar era freda, era l'endemà o l'endemà passat, perquè agafàvem dues o tres garrafes. I, escolta, fabulós. I boníssims, més bons que mai.
Veus? Mira, tots cap anar a buscar l'aigua de Caldes de Malavella per fer els cigrons.
No, és de veritat. Sí,
aquesta
sí.
No la sabia, molt bona. Moltes sí, gràcies, Pilar, per compartir-la.
És que jo ara feia temps que no escoltaves la nit dels ignorants. Ara el torno a escoltar bastant.
Doncs jo com n'alegro, Pilar. Ens retrobem un altre dia. Gràcies.
Molt bé, bona nit.
Bona nit
a tothom.
Adéu. L'Òscar, des del barri de Sant Antoni, Barcelona, bona nit.
Hola, Marta, bona nit.
Què tal, com estàs?
Bé, anar fent. Primer de tot, saludar el Martí i el Josep, que han trucat, que són de l'ONCE i els conec.
Molt bé, doncs escolta'm, tots saludats.
Sí, a veure, sobretot el Martí, que som amics recents. A veure, una cosa, volia aclarar una cosa que ha dit la senyora que ha trucat sobre el barri del parc d'atraccions de Montjuïc,
sí.
Van tancar més tard, perquè jo recordo que amb un grup d'amics vam anar al 92 i després amb uns altres amics cap al 93. Per tant, no sé quin any exacte, però no va ser el 89, eh?
Ah, és a dir, el 92-93 encara hi era perquè vosaltres hi vau anar.
Devia ser, calculo jo, cap a finals dels anys 90, però l'any no el sé.
Ja, d'acord.
No el sé. Després volia fer una pregunta sobre les aus que parlen. M'agradaria saber si només parlen els mascles o també ho fan les femelles.
És a dir, periquitos, cotorres i tal, vols dir?
Els periquitos sé que pel que jo tinc entès, només ho fan els mascles.
Ah, sí?
Tinc entès això, però no estic segur tampoc.
Ah, doncs està bé la pregunta, eh? Se n'ho sabia, que només...
Sí, jo tinc entès. I quan s'aparellaven, que perdien la memòria del que... Això és el que es deia, ja no parlaven. Això és el que es deia, que no sé si és real o no. Mm. Això és el que tenia jo sentit de nen.
Doncs a veure qui ens pot explicar realment si això és veritat o no és veritat i si parlen tots o només parlen mascles o femelles. Perfecte.
Ah, exacte. Però molt això, bé. El parc d'atraccions va ser més tard.
Més tard.
A finals dels anys 90, segur, sí.
D'acord. Molt bé. Doncs
molt bé.
Moltes gràcies, Òscar.
Moltes gràcies. Bona
nit. Gràcies. Bona adéu. En Jordi, des de Mataró, però està en ruta. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit.
Què tal?
Mira, baixant de Solsona a direcció Manresa.
Molt bé.
Estic ara. Sí. Mira, volia contestar la pregunta d'en Pep de la nau on hi ha els cotxes de la SEAT.
Sí.
Sí. Això és la nau que se'n diu A122. El codi intern de la SEAT és i els aficionats. Ja sabeu, és la nau A122 que està a la zona franca. No és un museu, és una nau que hi ha en tots els vehicles de la SEAT, prototipos, totes peces úniques, i SEAT té un departament que es diu SEAT Històrics, que es dedica a restaurar i recuperar vehicles, i els restauren i van engrandint la col·lecció.
Molt bé.
No es pot visitar si no és que tens padrins, si no és que tens... que et conviden, no pots anar-hi.
És a dir...
Si no és que tens algú que t'hi convida, no hi pots anar-hi demanant-ho.
No pots enviar un correu i dir que et fa il·lusió visitar-ho, no.
Correcte.
Has de tenir un padrí que t'hi coli, diguéssim, eh?
Correcte.
Ja.
Sí, sí. I el que jo... És una cosa que no he entès mai, és que per què SEAT, tinguent el material que té un material molt bo, per què no fa un museu que es pugui visitar?
Doncs tota la raó.
Jo he estat a Göteborg a veure el museu de Volvo, espectacular, no, lo següent, i he estat a Stuttgart a veure el museu de Mercedes i de Porsche, espectacular, al quadrat, i sé, té el més complicat, que té el material, ostres, seria un atractiu més pel turisme de Barcelona i, ostres, i per la marca...
Un revulsiu, clar, t'ho diràs.
I tant,
sí,
i tant.
Sí.
És una cosa que no he entès mai, perquè, diguéssim, és que no tenen material, però és que tenen peces úniques i tenen el Departament de Ciències Històrics, que els partners estan recuperant i troben cotxes, els restauren, els deixen flamants, tal com sortien de fàbrica. No sé per què no ho fan.
Per què no ho fan? Mira, potser que els hi preguntem, tu. A veure si gràcies a tu els hi donem una idea, que potser no se'ls hi ha acudit, vés a saber.
Sí, jo no sé, és una cosa que no ho he entès mai.
Ja, ja. Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies.
Només una coseta.
Sí.
Un record per l'Eusebi de Vilavella, que era un fidel oient del programa, i un home molt trempat, i... hòstia, ara quan el Pep ha dit que ha traspassat... vamos, acompanyo el sentiment.
Doncs sí, senyor.
A la colla dels ignorants.
Molt bé, moltes gràcies, Jordi.
Vinga, bona feina.
Nit. Adéu.
Gràcies, adéu.
La Maria Rosa, des de Sant Cugat, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, primer, doncs, això, un record per l'Eusebi de Vilavella. No ho sabia, no hi ho sentit, perquè fa un moment que m'he despertat.
En Pep ens ho ha dit ara fa una estona, sí.
Sí, doncs, ho sento, sí, l'Eusebi, és que sí. Bé, doncs, escolta, primer us volia donar les gràcies, perquè fa uns dies ja vau donar una resposta a una pregunta que vaig fer allò, si amb una persona, quan és una persona, si s'ha de dir que aquella persona no està a l'altura,
sí,
o no està a l'alçada.
Sí.
Bé, la de l'altura o l'alçada jo ja ho tenia clar, que ja ho vaig exposar el dia que vaig allò, però era en quant a la persona... que era, per dir-li, la persona. Aquesta persona no està és a l'altura, sí. Quan es tracta d'una persona. Correcte. Gràcies. Per això va ser una resposta molt completa.
Sí,
molt
sí, és que teníem coses pendents de llengua i les vam resoldre.
Doncs molt bé, sí. Bé, ara aquest xicol ha dit, sí, els pericos sí que són els mascles els que parlen també, perquè al cas en tenien un que li vaig ensenyar a dir pitxurri, pitxurri.
I ho deia?
Sí, jo li deia, a més li deia en Pitxurri, el vaig batejar i era Pitxurri, i jo era... quan anava allà m'entretenia a dir-li i li feia la granoteta, saps? Sí,
escolta,
sí, una cosa que dic, ha estat bona idea això de l'escrit, eh? Ara t'haig de confessar que ho havia pensat jo.
Doncs,
però,
normal...
Sí, però no ho vaig dir-ho, perquè vaig pensar, escolta, mira, no t'avalis el personal.
No, dona, no. Però, escolta, jo sempre tinc pensat, en compte les vostres idees, eh?
Sí, que bé, ja, però ho havia pensat, però vaig saber, dic, home, amb tanta gent que hi ha que escolta, alguna hi haurà que...
Doncs mira,
que li agradaria
t'he llegit el pensament... Maria Rosa, t'he llegit el pensament.
Sí,
ja pots afilar el llapis i començar a escriure.
Home, sí. No, ja tinc alguna cosa.
Ah, segur, ja m'ho penso.
Sí,
ja m'ho penso.
Sí. Has dit 5 o 6 pàgines, 16 diria, oi?
16, sí, més o menys. A veure, sí, que no em faci 25, per entendre'ns.
No, perquè
siguin coses que no passin dels 10 minuts, perquè si no és massa llarg.
Sí, clar. Bé, escolta'm, avui, mira, precisament, que ahir va ser, sentint si la solució
sí,
de la Carot,
Carot
que, és,
sí.
que és un programa que està molt bé,
mm-hmm.
doncs que vaig, a mi me la van donar la solució, perquè hi havia una frase que a casa jo l'havia sentit a dir molt, només l'havia sentit a dir a casa, no l'havia sentit a dir enlloc, que era allò de pops a la plaça.
Pops a la plaça?
Sí, una cosa rara, oi que sí? I es deia, pops a la plaça, i deia, per què es dirà això? Era quan veies algú que es gratava el cul, però no que es gratés les natges, no.
No, que anava més a fons.
Ah, exacte, que es gratava així a fons. I deia, pops a plaça, jo dic.
De veritat, no havia sentit
juro,
mai.
Sí, es deia, esclar. Quan ho van dir, molta gent no sabia de què anava i no l'havien sentit. Jo sí, a casa es deia, a casa en deia moltes de coses aquestes. I la meva tieta, sobretot, que era la conyona, sempre deia, mira, pops a plaça. I resulta que va trucar un xicot que va dir que tenia un amic pescador. I que deia que sí, quan anaven a pescar, algú tenia morenes i li molestaven, això és el que va explicar, eh? Que tenia morenes i molestaven, i esclar, no estaven per anar a pescar. I és que fan mal les morenes, eh?
Home,
sí.
Mare meva, la gent que ho pateix...
Home, i aleshores, doncs, quan li deia, plegaven, en lloc d'anar a pescar, deien, vinga, avui pops a la plaça...
Ah,
els pops a la plaça deien això. Avui els pops a la plaça, que no anaven... Era una dita que deien.
No anaven a pescar.
Sí, em recordo com es deia el xicot que va trucar i ho va dir que hi era. Sí. I dic que em van donar la solució.
Veus?
Mira, tants anys dintre, i jo deia, per què ho deuen dir, això? O sigui, per d'on deu venir? Perquè ho deuen dir, ja ho sabíem quan ho deien. Però per què? Doncs ja està.
Doncs ja està, solucionat.
Ja sabem,
veus?
Eh?
La solució. Molt bé.
Molt bé, doncs.
Doncs, Maria Rosa,
vinga,
espero l'escrit.
Sí,
bona nit, adéu. La Joana des d'Altafulla, bona nit.
Hola, bona nit. A tots els ignorants us volia donar el pèsam, perquè sé que sentireu la mort d'Eusebi. Ara me n'he enterat que per casualitat avui he vingut més d'hora a escoltar la ràdio i ha sigut molt fort que diguéssiu que ens ha deixat. Suposo que deu haver sigut, no sé, aquests dies. Ara fa molt temps que no em trucava, perquè algun dia em havia trucat quan jo tenia els moments més tranquils, però estava ensejant un dia que estàvem ensejant amb els alumnes i em va trucar i ja li vaig dir, Eusebi, ara no el puc atendre, però si em vol trucar més tard, i no sé si va tornar a trucar alguna altra vegada, però no. El meu marit diu, a mi tampoc no m'ha tornat a trucar. Llavors, suposo que sempre havia tingut... Jo no el vaig conèixer personalment, però gràcies, Pep, de dir-ho. I sobretot que, no sé, jo sempre m'havia imaginat un home somrient. No sé si és cert, i si és cert, algun moment que tingueu per ell i per tots els ignorants que ens han deixat, podríeu posar, trobarem a faltar el teu somriure.
Molt bé.
Me l'he imaginat sempre somrient, estava tan enamorat, sempre em deia dels seus nets, em deia, i dels fills, i no ho sé, i de la seva esposa. Suposo que ha sigut això aquests dies.
Sí,
potser
sí. Potser
que us hereu enterat avui, poder, no?
Sí, ho ha explicat el Pep de l'Eixample just abans d'acabar la primera hora, sí.
Ah, estupendo, he sentit algú que deia gràcies al Pep. Jo també li dic gràcies, Pep.
Molt bé.
I gràcies i tots els que estan malalts. Un altre dia trucaré per un altre tema, però ara ja que ha coincidit això, m'agradaria això, dir-ho això i que quedi clar. I gràcies per la labor que feu.
Gràcies.
Estem orgullosos de ser oients vostres, eh?
Oients
encara
ignorants.
Que ara no truco gaire perquè veig una mica apurada, m'he trencat el peu.
Vaja.
I entre, sí, oh. I entre això, els ensajos i les coses que tinc compromeses i tinc de dir que no, em costa tant dir que no. Que
ja, però a vegades s'ha de saber dir que no.
Sí,
clar,
sí,
clar,
però ara és dur.
S'ha de cuidar una persona.
100 i pico de persones se'ls entendre que, ja. Que no em deixen caminar és durillo, però hem de ser valents i pensar
però
que tot
el
volem
passar. La recuperació s'ha de fer bé, Joana, que si no les coses no queden bé.
Gràcies de dir-m'ho. Mira, t'ho agraeixo moltíssim, perquè tants amics i coneguts i alumnes que es senten, bueno, que us senten, que molt també ha sigut per motiu meu, que no trobo que, és que les poesies que trobem a faltar. Doncs això és el que em va dir la doctora.
Clar.
Joana, li faig més aviat la visita aquesta d'avui per explicar-li que un peu trencat és més limitat, però una trencadissa de dits dura molt. Cuidis ara, i tots m'ho diuen els meus actors, clar, el Camí de la Creu, perquè, esclar, tots he hagut d'anar a explicar-los, però dins del cotxe, jo no puc baixar del cotxe, saps?
Clar, clar, clar.
I llavors, com si aquest dia el que fa la veu, que diuen la veu, que és el narrador, que és un gran poeta, el Jaume Calatayú, em deia, Joana, et demanem que no arribis a l'estiu amb els peus embolicats, perquè no, sí, perquè amb la calor que fa, si et veiem, perquè a 40 graus que arribem aquí al Tafulla, si et veiem a passar, ens sentiríem culpables.
Clar,
no. De que no ho has fet bé.
No, has de fer casa de la doctora i fer bé la recuperació,
sí,
que és molt important.
No, i sentir-me recolzada, perquè després, esclar, se't cau la casa a sobre, no poder-te moure. Una abraçada, que no volia parlar de mi avui, només volia parlar del record de l'Eusebi i la família. I gràcies a tots. Un petó molt fort per
igualment,
tu i per tots.
Igualment, Joana.
I per l'Aina. Adéu, adéu.
Adéu-siau, una abraçada. Doncs, Déu-n'hi-do, avui quin dia portem, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quantes coses han passat i quantes coses coneixem. Va, que és la una de la matinada ara i 21 minuts. A day. I just wish you could feel what you say. A la vida, posant-nos una mica transcendents, hi ha moments per tot, moments en què les coses et somriuen i creus que et pots menjar el món sencer, i moments en què tot ho veus de color negre i no saps com aniràs endavant. De vegades aquests moments dolents s'entortolliguen dins nostre i formen un nus al qual ens costa fer-hi front. I aquí és quan apareix el dolor, el malestar. Et notes angoixat o sents un dolor a l'esquena que no et deixa caminar, o estàs trista i no tens ganes de fer res, o l'estómac no para de fer-te la punyeta. Com hem de fer front a aquestes situacions? Què provoca aquest dolor? D'on ve? O com podem donar-li la volta? El més important. Sara Duarte és psicoterapeuta integrativa, acaba de publicar un llibre que es diu Más allá del dolor, a l'editorial Singletana. Aquest llibre, segons se'ns diu el pròleg, vol ser una guia per mirar de cara aquest dolor i transformar-lo per poder recuperar del tot la nostra vida. Sara Duarte, bona nit.
Hola, buenas noches, Marta. Muchas gracias. Un placer.
La pregunta inicial seria, per què aquest llibre? Quin és l'objectiu de Más allá del dolor?
Pues fíjate, este libro ha nacido sobre todo de mi historia personal, de mi experiencia, ¿no? Y también pues ya conjugado con todos los años que llevo de experiencia profesional, de alguna manera sentí que ahora necesitamos una mirada diferente hacia el dolor. Porque educacionalmente el dolor siempre está asociado como a algo malo, a algo que tenemos que evitar. Y sin embargo, paradójicamente, Marta, aunque parezca lo contrario, la manera de la que tenemos de transformar el dolor es dejándonos acompañar por él. Así que de alguna forma, eso, por mi propia experiencia, por lo que he estado viendo en tantos años de experiencia profesional, de trabajar con tantas personas que están transitando momentos de dificultad y de dolor, pues creía que era el momento perfecto para poder abordar esto desde un lugar diferente y poder ver más allá del dolor.
Tots els dolors, Sara, són iguals?
No, mira, además normalmente asociamos el dolor con lo físico y aunque por supuesto el dolor físico también es un dolor muy importante, todos los dolores son incómodos. Es decir, el emocional que quizás es el que más aborda o el que más comparto en el libro es también muy incómodo y todos sin excepción sentimos todos los días muchas emociones. Lo que pasa es que tenemos esta cosa de que cuando sentimos una emoción de estas que etiquetamos como negativas, que en realidad no existen las emociones negativas porque todas son importantes, tendemos a no mirarlas, a querer que desaparezcan, a evitarlas. Y claro, esas emociones no desaparecen. Y a veces esas emociones que no desaparecen por evitarlas o por ignorarlas se transforman en dolor físico. Así que al final es que creemos que va la mente por un lado, las emociones por otro, el cuerpo por otro, y sin embargo está todo conectado. Y no son, no son iguales los dolores, porque hay algunos más incapacitantes que otros, también depende de la persona, pero todos nos generan incomodidad y sí que la manera de trascenderlos y transformarlos todos es teniendo recursos para poder acompañarnos en ellos.
Clar, actualment o a la nostra societat, sentir-se malament, sentir un dolor, gairebé tothom ho percep com una cosa negativa. Fins i tot, vostè arriba a parlar en el llibre que és un tabú, perquè vivim realment amagant els sentiments, sobretot els que són negatius. No sabem fer-hi front, no? No ens ensenyen a afrontar-nos això.
Claro, es que no nos enseñan, es verdad. O sea, la cosa es que sería, lo que sería maravilloso es que desde chiquititos, pues nos enseñaran a por primero, saber que las emociones no son ni buenas ni malas. Que las emociones, al final, como su propia palabra indica, etimológicamente hablando, son energía en movimiento, ¿no? Emoción. Y la energía, todos lo hemos estudiado en la escuela, no se destruye, se transforma, ¿no? Entonces, no hay energía o no hay emoción mala. Toda la energía, todas las emociones nos trae información. Y esa información o la pretensión de este libro también es ver que todo ese dolor, toda esa dificultad, toda esa incomodidad nos trae un mensaje. Por eso la propuesta es mirar más allá de eso que nos está incomodando, porque hay información para nosotros, para que sigamos avanzando en nuestro camino y podamos dar el siguiente paso, como ser una versión mejorada. Si no miramos a eso que nos está incomodando, como decíamos, no desaparece, claro, sino que cada vez nos va como a gritar más alto para que lo podamos ver, a veces eso ya de forma pues de síntoma, de enfermedad, pues que obviamente no va a ir. Yo siempre digo, el que no invierte en su salud acabará invirtiendo más dinero en su enfermedad, ¿no?
Claro.
Entonces esta es un poco la propuesta.
El llibre assegures que en comptes de silenciar les ferides, dius, hem d'aprendre a llegir-les. Clar, la pregunta és, com es fa això? Com aprenc a llegir aquestes ferides que en un moment determinat de la vida em poden passar?
Claro, al final la manera de... Cuando digo esto parece muy obvio, pero no por obvio lo hacemos, ¿no? Lo primero que hay que hacer es parar, Marta. Hay que parar un poquito porque vivimos en una sociedad en la que estamos constantemente en modo hacer, que premia la productividad, en la que parece que no podemos parar porque si paramos no estamos siendo productivos.
Claro.
Y claro, desde ese lugar en el que está nuestro sistema nervioso constantemente o prácticamente en modo supervivencia, poco podemos tomar conciencia o darnos cuenta de qué nos está pasando, de qué estamos necesitando, de si estamos viviendo acorde a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es parar. Parar a ver qué tenemos ahí, cómo se está manifestando, cómo está nuestro cuerpo, si tenemos mucha tensión, si tenemos alguna dificultad, si hay algo, por ejemplo, yo que sé, el insomnio es un síntoma, ¿no? Que ya nos está diciendo que hay algo ahí que quizá no estamos viendo, no estamos atendiendo. La ansiedad, cuando hay una emoción recurrente, ¿no? La tristeza, el miedo, la rabia. No porque la sintamos de vez en cuando, que todos obviamente vamos a seguir sintiendo emociones, sino esto que se repite, ¿no? Y lo primero es esta parada obligatoria para poder darnos cuenta de qué estamos necesitando y cómo no estamos atendiendo esas necesidades.
Molt bé. Posem que parem i que busquem allò d'on ens ve. Alguns dels dolors que podem tenir d'adults o podem sentir d'adults poden ser preferides, no sé si generades o fins i tot enquistades des de que són petits, des de la infantesa?
Sí, la majoria. la mayoría de los mecanismos que desarrollamos, que luego normalmente se convierten en este sufrimiento que vamos un poco arrastrando, ¿no? Vienen desde que somos pequeños. Porque, claro, fíjate, somos unos seres que dependemos de otros seres cuando somos pequeños para nuestra supervivencia. Entonces, si las personas cuidadoras que están en nuestro entorno, en los momentos en los que tenemos impactos emocionales duros, o bien no nos han enseñado los recursos, las herramientas, o ellos no los tienen y no nos pueden acompañar en esos procesos, esto ya nos genera un impacto, una herida. Todos tenemos heridas, todos tenemos traumas, porque todos hemos vivido situaciones para las que no nos hemos sentido preparados para abordarlas, ¿no? Entonces, a partir de esas heridas, de esas experiencias, es que vamos desarrollando nuestra personalidad, nuestro personaje, ¿no? Esos mecanismos, esas maneras de enfrentarnos a cosas de la vida que un día aprendimos para sobrevivir, pero que cuando somos adultos, que ya no necesitamos quizás o seguramente esos mecanismos para sobrevivir, los seguimos perpetuando en automático porque es lo que conocemos. Uh-huh. Y normalmente nos generan sufrimiento porque están eso, diseñados para sobrevivir, no para supervivir. Claro. Y nos mantienen dentro de la zona de confort, donde es un lugar que sí puede parecer cómodo, pero nada nuevo sucede. Entonces, la mayoría de todo esto, o sea, de todos estos mecanismos, son heridas que se generan cuando somos chiquititos, sí, cuando somos pequeños.
Hi ha una frase al llibre Más allá del dolor que és molt descriptiva, que diu: el cos crida el que la ment calla. Sí. És a dir, que podem somatitzar, i un mal d'esquena o algun altre dolor pot venir provocat, jo què sé, per una disputa familiar, per un problema laboral, per un drama de parella, per entendre'ns, perquè somatitzem, sí, allò que el cos crida però que la ment calla?
Sí, totalmente. Totalmente. Además, de hecho, si nos damos cuenta, Marta, el cuerpo ya sabe o ya nos muestra cosas mucho antes de que la mente lo pueda interpretar. Todos, yo creo que todos los que nos están escuchando seguro han entrado alguna vez a algún lugar en el que el cuerpo ha reaccionado, ya sea porque dices, uff, este lugar no me da buena espina, ¿no? No me da buen rollo. O una persona que no conocemos de nada.
Y dices,
pero
no,
que...
y dices, no, que esta persona
dices,
no. Sí.
No, exacto. No me ha hecho nada, no la conozco de nada, pero no me encaja. Pues lo que comentábamos antes, esa energía que el cuerpo ya siente desde el segundo uno, ¿no? Luego ya la mente es la que entra a interpretar qué está pasando, si yo no conozco a esta persona, si yo este sitio no lo conozco, si yo no he entrado nunca, ¿por qué me pasa esto? Y ya empezamos a construir una historia en base a esas sensaciones, pues además basada en nuestra vivencia, que ni siquiera tiene ni por qué ser la realidad, pero claro, la construimos porque necesitamos entender. Pero a donde voy con esto es que el cuerpo ya te ha hablado antes de que podamos comprender lo que está pasando. Y sucede lo mismo con las emociones que no pueden ser resueltas, ¿no? Decíamos, la emoción es energía en movimiento. Uh-huh. Esa energía, si no le damos el espacio para que se exprese, se encapsula en el cuerpo. De alguna manera, ¿vale? Lo estoy explicando así muy sencillo para que lo podamos entender.
Para que lo entengui tothom, sí.
Exacto. Entonces se encapsula ahí, y si ya de adultos, que tenemos ya los recursos probablemente, no generamos ese espacio seguro en el que esa emoción encapsulada se pueda expresar, se pueda transformar, claro, sigue ahí. Y un día y otro día y otro día, por supuesto, un dolor de espalda, un dolor de cabeza, un dolor de estómago. De hecho, es que hay estudios que demuestran que un porcentaje altísimo de las visitas a los doctores, a los médicos de familia, están motivados por emociones que no han podido resolverse, no han podido transformarse, y se han transformado en esto que el dolor, o sea, que el cuerpo nos está nombrando, ¿no? Nos está señalando de alguna manera.
Uh-huh. Quan parla del dolor i de somatitzar, introdueix també un concepte molt clar, que és el de l'ànima. Diu que lliga, sí, la intel·ligència emocional a l'instint, que cal escoltar l'ànima. Com es fa això?
Sí, el alma.
Sí.
Bueno, aquí a lo que me refiero, o sea, lo que sobre todo podríamos entender en este caso como esa parte, ¿no?, a la que me refiero, es esta parte intuitiva, esta sabiduría que todos traemos, que muchas veces la dificultad de conectar con esto es porque la mente nos cuenta historias, ¿no? Nos repetimos automáticamente tantas cosas a diario desde la mente, pero si pudiéramos conectar con el presente, que es donde normalmente el alma se manifiesta, porque todos tenemos un alma, es decir, aunque no creamos en ella, la seguimos teniendo. Yo muchas veces digo, me da igual que no seamos espirituales o quien no crea, quien no quiera creer en la espiritualidad, no importa, sigues teniendo un espíritu, ¿no? Entonces, esta sabiduría interna, esta parte intangible de nosotros que se expresa muchas veces a través de la intuición, de las sensaciones, de las corazonadas, ¿quién no ha tenido una sensación de estas también, ¿no? Pues es como poder también parar a escuchar esta parte que si quitamos todas estas capas de lo mental, de las creencias, del dogma, de lo que nos han enseñado, de lo que nos hemos tragado muchas veces sin ni siquiera analizarlo ni filtrarlo, está ahí, ¿no? ¿Y cómo conseguimos conectar con esto? Trabajando el mindfulness, el presente, ¿no? El aquí y el ahora, donde la mente no tiene mucho espacio porque la mente sobre todo se va al pasado o al futuro. Pero cuando conseguimos conectar a través de diferentes maneras, ¿no?, con el presente, es donde podemos escuchar muchas veces esta parte más esencial, más álmica, que yo me gusta decirlo así porque así lo creo, ¿no? Tiene las respuestas. No las tenemos que buscar fuera, las tenemos dentro. Uh-huh. La dificultad muchas veces es silenciar la mente para poder conectar con esa sabiduría que ja tenemos todos interna.
Clar, vostè deia en començar que aquest llibre també ha estat, d'alguna manera, una experiència pròpia, perquè diu que les paraules són importants per fer front a aquest dolor i que justament posar per escrit els sentiments o les emocions és una qüestió que ens pot ajudar, no?, a tots en general.
Sí, claro. Yo, mira, mi recomendación, a mí me salvó, yo siempre lo digo, me salvó la vida, ¿no? El desde muy pequeñita escribir, ¿no? Poner de una forma creativa, sacar de una forma creativa, ya sea a través de las palabras, del arte, del baile, del movimiento, del canto, lo que estamos sintiendo es absolutamente maravilloso. Porque estamos creando, como comentábamos antes, ¿no, Marta?, este espacio en el que esa emoción se puede mover. Porque la energía, lo que se estanca, se pudre y nos rigidiza. Y con el tiempo, ¿no?, la gente dice, no, con el tiempo todo se va pasando. No es cierto. Con el tiempo, con la edad, a lo que no le ponemos conciencia, lo que no trabajamos, desde ese darse cuenta, no mejora. Te lo aseguro, empeora, porque ese personaje del que hablábamos antes se va haciendo más rígido y cada vez tenemos menos paciencia, cada vez estamos más rígidos con lo que pensamos porque tenemos más miedo, también nos vamos sintiendo más vulnerables con la edad, ¿no? De manera que si somos capaces de ir teniendo recursos, poniéndole palabras a lo que sentimos, a lo que emerge, a lo que se va revelando en nuestra vida, es maravilloso porque primero se va quitando esa rigidez de esa coraza que hemos construido y segundo, como decía, se va generando ese espacio donde la emoción se puede expresar y por tanto se transforma.
Aprendre a canviar conductes i viure més el present. Gràcies, Sara Duarte, psicoterapeuta integrativa i que acaba de publicar aquest llibre Más allá del dolor. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i gràcies pels seus consells per intentar viure més aquest present, en definitiva.
Gracias a ti y a todos. Un abrazo fuerte.
Adeu, bona nit.
Adeu. Se'm fa petit tot el que dius. Fred, m'abraces però no em sé sentir. Avui no estic per mi, perquè no tinc el que no faig per no patir. He decidit patar, dormir, perdut per mi. Tarda en adonar-me. Tu m'atreus a estir.
anys que porto aquí.
Massa temps, sóc aquí, oh.
Oh, aturdit, perdut en mi. Que no tinc i el que no faig per no patir. He decidit patar adormit, perdut pel mig.
No estic per mi, no estic per mi, no estic per mi, no estic per. No estic per mi, no estic per mi, no estic per mi, no estic per.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Aquest divendres, tots els ulls posats a un cap de setmana ple d'esdeveniments.
Xavi perdia i amb el Hansi hem tornat a guanyar.
Això hem de passar pàgina. S'ha acabat.
L'endemà del cara a cara a la Portafont, vivim les últimes hores de campanya electoral al Barça. A les portes d'uns Oscars amb accent català.
And the Oscar goes to...
I de l'estrena d'una enigmàtica i controvertida pel·lícula.
Torrente. Torrente. Torrente.
Si està passant, a la tarda t'ho expliquem.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Dos minuts i arribarem a tres quarts de dues de la matinada. Obrim el capítol de preguntes contestades. I parlem de Barcelona, perquè fa unes nits la Maria Rosa, des del barri de les Corts, ens feia aquesta pregunta.
M'agradaria saber, nou barris, quin és el conjunt, diguem-ne, de barrista.
Que plega.
Això mateix, quin és el conjunt?
Doncs mira, l'Anna ens respon via WhatsApp dient que al districte de Nou Barris de Barcelona hi ha 13 barris oficials. Tot i que el nom de Nou Barris significa literalment Nou Barris, perquè originàriament només n'hi havia 9, actualment el districte està format per 13, que són Can Peguera, Canyelles, Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, Trinitat Nova, Les Roquetes, La Guineueta, Porta, La Prosperitat, el Turó de la Peira, Verdum, Vilapiscina i la Torre Llobeta. Doncs moltes gràcies, Anna, per la resposta. I canviant de tema, parlem de les canyes de riu, perquè el Martí, que trucava des de Sant Pere de Riudebitlles, feia aquesta pregunta.
Què diuen les canyes a finals d'estiu, a la tardor, del temps que farà, segons com floreixin?
Doncs qui ha respost és el Néstor Gómez, que és meteoròleg de TV3.
La veritat és que no està gens clar. De fet, no hi ha evidència científica que això sigui així. Sí que és veritat que per tradició oral, que ha passat de generacions a generacions, igual que moltes dites o també molts refranys, sí que es diu o es comenta que com més llarg és el plomall, sobretot estem parlant de l'època de floració dels plomalls, que és cap a finals del mes de setembre, principis d'octubre. Com més llarg és el plomall, doncs s'espera un hivern més fred un hivern més rigorós. En canvi, si el plomall és més curt, sembla que faria poc fred i de neu escassa. En tot cas, com dèiem, sota tot això és fruit de la mateixa observació, no hi ha una evidència científica al darrere que ho justifiqui. Sí que en altres observacions de la natura, com poden ser altres floracions, sobretot pel que fa a la temperatura, de si s'avança o no s'avança, o sobretot el comportament d'animals pel que fa a l'arribada de ruixats o de tempestes, això sí que està ben clar i és així, però en canvi, en aquest cas, la situació doncs, no estaria gaire clara de si realment a la llargada dels plomalls, tot i que té molta difusió a les nostres notícies que fem en el 3CAT sobre com s'espera l'hivern a partir dels plomalls, evidència científica, doncs no n'hi ha al darrere.
Doncs moltes gràcies, Néstor. Una mica, dubte, resol, Martí. Això són les preguntes contestades, però en tenim, que jo ara us les explico, d'aquestes que són encara sense resposta, i així aneu pensant, i a partir de demà doncs podeu anar contestant a través del directe o a través del WhatsApp del programa. Per exemple, la Mariló des del Poble Sec vol saber què vol dir exactament m'acaso un déu. La Maria Josep des de Torrelles de Llobregat, per què en la majoria de restaurants el lavabo, diu ella, per persones amb mobilitat reduïda, és el de dones? També hi ha homes amb discapacitat, oi? La Marina, des de Barcelona, quan va tancar una fàbrica de fils que hi havia al carrer Nàpols entre Rosselló i Provença? En Joan Josep, des del Bosc de l'Àliga, per què avui en dia gairebé no se celebren els sants? La Isabel, des del Guinardó, com funciona la xarxa de clavegueram que surt dels habitatges i de les empreses? Com ho fa per eliminar residus i que no acaben al mar? I en Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, quina és la mascota dels Jocs Olímpics que ha quedat més en l'imaginari col·lectiu? You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad, something I might have said. Please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. La demanava la Carmeta del barri de Sants de Barcelona, però a més dedicada a totes les que avui recordaven els vells temps quan ballaven tant i tant.
El conte per anar a dormir.
Aquesta setmana anem a dormir amb un dels relats d'aquest nou llibre de l'escriptora canadenca Margaret Atwood, Perdudes al bosc, editat per Quaderns Crema i amb traducció de Marta Marfany. En el capítol d'ahir, és un conte que es diu La bruixa de ma mare, i l'estem llegint dia a dia. En el capítol d'ahir, la nostra protagonista, que té 15 anys, un dia li diu a la seva mare que és una bruixa, i ella li diu que sí, que ho és, i que s'ho pren com un compliment. Li diu també que va convertir el pare en el nan del jardí, però un dia el pare apareix, s'havia tornat a casar i tenia dues filles més. Pare i filla es van veient de tant en tant. No deixis que ella et controli, em va dir una vegada. Ella, volia dir la mare. Per què us vau separar? Li vaig preguntar. Ja t'ho vaig dir, pràcticament em va fer fora. Però de debò te'n volies anar? Va baixar la mirada cap a la taula. No és fàcil viure amb algú que sempre vol tenir raó, fins i tot quan en tenia. De vegades era preocupant. Ja ho sé, vaig respondre. Vaig sentir una onada de compassió per ell. Preocupant era quedar-se curt. Et feia cremar els cabells? Que si em feia què? Va riure una mica. Això és una novetat. En què consisteix exactament? Deixa-m'ho estar, vaig dir. Per què t'hi vas casar, si trobaves que era tan difícil i perillosa? Perillosa, exactament, no. Diguem que complexa. De vegades era molt agradable, però sempre impredictible. I per què us vau separar? Em va posar alguna cosa a la beguda. Perdona, era un acudit dolent. El pare es va morir abans que molts altres de càncer. M'ho va dir, o sigui que almenys no em va dir de nou. Tot i així, va ser una pèrdua. Ara ja no tindria el meu secret, aquell raconet de la meva vida que la mare no havia pogut traspassar ni jutjar. Vaig estar pendent de les esqueles perquè sabia que la família no m'avisaria, l'altra família, la família que no era secreta. Vaig anar a l'enterrament, hi havia molta gent que no coneixia, i vaig seure al fons, lluny dels familiars oficials. També va venir la mare, vestida teatralment de negre, una cosa que en aquella època els enterraments ja no s'estilava, fins i tot portava un vel. Llavors, jo ja m'havia casat i tenia dues filles. La mare i jo havíem tingut una baralla terrible després del naixement de la primera. Va venir a l'hospital mentre jo estava de part. Em va portar un pot dels seus amb una potinga taronja dins perquè m'hi fregués les estries i em va fer saber que tenia intenció de cuinar la placenta perquè me la mengés. Estàs sonada? No havia sentit mai res de tan fastigós. Ara ja és cosa del passat, és clar. És una pràctica tradicional, foragit els mals esperits. Has continuat cremant els cabells de pintes i raspalls, tal com et vaig ensenyar, oi, reina? L'odiosa senyoreta Skeis encara et vigila. Sempre t'ha volgut fer mal, només per venjar-se de mi. Acabo de veure-la a la finestra de la sala dels nadons prematurs, fent-se passar per infermera. És addicta a les disfresses. Abans es vestia de monja. La senyoreta Skeis, la meva professora de gimnàs de l'institut, no pot ser, mare. Vaig dir amb compte, com si parlés amb una criatura de 5 anys. La senyoreta Skeis va morir fa anys. Les aparences enganyen. Només ho sembla que estigui morta. Entendreu per què vaig decidir mantenir les nenes a una distància de seguretat prudencial de la seva àvia. Volia que tinguessin una infantesa normal, no com jo. En aquest punt diré unes paraules sobre el meu marit, un individu adorable que ha millorat amb el temps. No cal que us digui que el vaig mantenir ben lluny de la mare durant el que anomenaré pintorescament el nostre període de festeig. Me l'imaginava escoltant-la i tot seguit fugint a correcuita per agafar el vol internacional més proper, de tan espantat que estaria. La trobada, però, s'havia de produir en algun moment perquè, per algun mitjà que desconec, però que potser tenia a veure amb les cartes del tarot, la mare havia descobert que ell existia. L'univers no tenia res a objectar-hi. M'havia dit, en tot cas, estava ben orientat, amb Júpiter ben present i els reis de copes i de diamants a primera línia. La mare tenia ganes de conèixer-lo. No ve d'un dia, em va dir, cosa que volia dir que sí que hi venia. Em vaig preparar. Ell el vaig preparar amb unes quantes anècdotes, presentades de manera alegre i divertida, els cabells cremats, els pots plens de barreges, allò d'apuntar amb el dit, les cartes, fins i tot el pare convertit en nan de jardí. Eren excentricitats inofensives. No se les prenia ningú seriosament, li vaig dir, ni la mare, ni evidentment jo. El meu futur marit va dir que la mare semblava molt divertida i que devia tenir sentit de l'humor. Oi tant, vaig riure, em suaven les mans. Un gran sentit de l'humor. Us deveu haver adonat que no he dit res de la senyoreta Skeis. Aquesta part era realment una barbaritat. Confiava que el meu marit seria comprensiu, però no com per pair la volataire voladora de la senyoreta Skeis. La vida seria més tranquil·la si la mare i el meu company podien, com a mínim, tolerar-se. Finalment es van conèixer. Van prendre el te al King Edward Hotel, al centre de Toronto, una trobada que vaig organitzar jo. Vaig pensar que la mare no faria el numeret en un ambient tan luxós i, de fet, es va comportar. No va passar res de normal. La mare va ser educada, cordial, atenta. El meu futur marit, deferent, amable, discret. De vegades la mare li mirava les mans de reull, volia donar un cop d'ull a la línia del cor per comprovar que no hagués perdut la xaveta i hagués començat a cardar amb secretàries, però amb discreció. A part d'això, actuava com una bona mare de classe mitjana, d'una varietat passada de moda. El meu futur marit va quedar una mica decebut. S'esperava una cosa menys ortodoxa. L'enterrament del pare va tenir lloc durant una treva amb la mare. Per això, quan la vaig veure amb el seu vestit negre i el vel, m'hi vaig acostar i vaig seure al seu costat. Tornava a parlar-li. Era cíclic. Em feia emprenyar, li retirava la paraula, jo acabava cedint, fèiem les paus, però llavors ella tornava a passar-se de la ratlla. «Estàs bé?», li vaig preguntar. Plorava una mica, cosa rara en ella. «Me l'estimava molt», va dir, aixugant-se els ulls. «I el vaig fer fora, estàvem tan enamorats, fa tant de temps». El rímel li regalimava per les galtes i li vaig netejar. «Des de quan es posava rímel?» I més important encara, des de quan plorava en públic? S'estava estovant? Efectivament, s'estava estovant, però no en el bon sentit. Ara que estava alertada d'aquesta possibilitat, em vaig observar els senyals amb consternació. Proliferaven a una velocitat preocupant, gairebé com si s'estigués fonent. La fase del rímel s'havia acabat tan de pressa com havia començat. La bellesa exterior ja tant se li donava, deia. Van desaparèixer els vestits camisers acabats de planxar. De fet, va desaparèixer la planxa, la mare ja no planxava. En lloc dels vestits emmidonats i les sabates de tacons cubans, ara portava unes samarretes extra grans, no sempre netes, combinades amb pantalons de xandall i unes sandàlies horribles d'aspecte ortopèdic. Els dits nuosos li sortien per la part del davant de les sandàlies, deixant al descobert unes ungles llarguíssimes i groguenques. Vaig pensar que potser li costava tallar-se-les. Encara pitjor, potser ni se'n recordava de tallar-se-les. Encara picava coses al morter, no n'estava segura. A la nevera hi tenia uns quants pots amb coses florides. A aquelles altures ja li inspeccionava la nevera dues vegades a la setmana per assegurar-me que no s'intoxiqués menjant sobralles fermentades. L'olla de pressió feia temps que havia desaparegut. Va dir que l'havia tirada després que la senyoreta Skeis la fes explotar. Les paelles de ferro les tenia rovellades, les olles les havia netejades sense gaire traça i les havia desades, tot i que al jardí en vaig trobar una plena d'aigua amb algues i tot de larves de mosquit. «És una banyera per als ocells», em va dir. El jardí era una jungla, ni per terres ben cuinats, ni herbes medicinals. La mala herba predominant era el card. Li vaig preguntar per què ja no cuinava. Es va arronsar d'espatlles, massa feina. I per qui he de cuinar? Cada cop m'amoïnava més. Li trucava a l'hora de sopar per comprovar que mengés. Està sopant? Una pausa. Sí. Què menges? Una altra pausa. Alguna cosa. En conserva? Més o menys. Estàs asseguda? No n'has de fer res. En definitiva, que només picava, menjava miquetes com un adolescent afamat, li vaig portar una cassola de fideus. «Pots escalfar-la al forn», vaig dir. Se'n va incendiar. No semblava gaire preocupada. «Al forn?» «Sí». «Quan?» «Per què no m'ho vas dir?» «El vaig apagar». «Per què te n'havia de dir res?» Va ser la senyoreta Skeisy qui la va calar foc. «Per l'amor de Déu!» «No t'hi amoïni, reina. Aquesta vegada tinc les de guanyar». No sé pas com acabarà aquesta història de la bruixa de ma mare. Demà descobrirem el final de la història escrita per Margaret Atwood i serà ja demà l'últim dia de la setmana de la nit dels ignorants. Però, molt important, demà, ja us ho dic ara d'entrada, anem una hora més tard. Començarem a la una de la matinada i només farem una hora de programa perquè demà ja en directe per Catalunya Ràdio i per TV3, el cara a cara de les eleccions al Barça, la Porta Font i aquest programa especial, i acabarà que ens afecta una hora. Per tant, us convido a que continueu desperts i a la una ens sintonitzeu a la nit dels ignorants, d'acord? Ja us aviso amb antelació. Demà anem una hora més tard. Vinga, gràcies per ser-hi, una abraçada, que descanseu. Fins demà, bona nit.